Bon dia, Vilanova. Passen 3 minuts de 8:45 del matí. Comença la tertúlia a Canal Blau Ràdio.
La tertúlia del matí de Canal Blau Ràdio.
Doncs vinga, avui que és dia 28 de gener, és dimarts, comencem la tertúlia amb un dels nostres equips sempre més esperats de tertulians, que aixequen passions, eh? Vull dir, ja ho hem comentat més d'una vegada, que aquesta tertúlia dels dimarts doncs és molt prometedora ja només de començar, i avui, a més que tenim temes, que el més calent és a l'aigüera. Va, passem a presentar-los. David Rubio, bon dia, què tal, com estàs?
Hola, molt bon dia a tothom.
Tot bé?
Amb vosaltres, evidentment.
Tot bé, David?
Tot bé, tot bé.
Fantàstic, me n'alegro molt. Enric Ferrer, bon dia.
Molt bon dia.
Què tal, com estàs?
Bé, bé. Ja, perfecte, vaja.
En marxa, et veig en marxa. Et veig en marxa.
En marxa.
Jaume Bertran, bon dia.
Bon dia.
Què tal, com estàs?
Estic, com la majoria dels catalans i espanyols, una miqueta amoïnat.
Amoïnat, eh? Vinga, ara hi entrarem en matèria. Tomàs Álvaro, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Què tal?
Bé, 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 bé. Bueno, ara, si es diu soroll de fons, estic en un lloc on hi ha una mica d'obres, igual ja soroll.
Molt bé.
D'acord?
T'has rodejat d'obres, estàs rodejat d'obres.
Sí, no són públiques, per això.
Escolta...
Ja esteu fent obres a la grupa o què?
Sí, ja fa un mes i mig que varen començar les obres. Sí, sí. Hem d'anar per feina.
L'obra de la Seu serà això, o no?
No, jo, home, la Seu no. Jo crec que sí, la Seu social sí.
La Seu, per això t'ho dic, per això t'ho dic.
Ja, ja, podries dir la Seu o la Sagrada Família. No, en principi la voluntat és que no sigui tan llarg. Amb tranquil·litat, però sí, necessitem... Bueno, jo penso que no només nosaltres, sinó... Mira, no necessito un espai popular i social que sigui gran i que estigui al nucli antic de la ciutat, que és on es desenvolupen la majoria d'activitats en aquest poble, no?
Quants socis sou, la grupa?
Ara, en l'actualitat, 700.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Déu-n'hi-do. Potser és l'entitat cultural amb més socis, de Vilanova?
No ho sé. Potser, si no és la que més, de la... Potser en tenim bastants. Home, jo suposo que Compex en deu tenir més.
O la Talaia, la Talaia també en tenen bastants. No ho sé.
No sé,
la Talaia té aquell... una pota cultural i una pota esportiva, podríem dir, no? És mig cultural i mig esportiva.
Sí, però la Talaia també va molts anys, però no ho sé. No tinc idea.
No, però Déu-n'hi-do 700 socis, no és broma.
Sí. No és broma. Bé... satisfets i amb ganes de, aviam si, en tranquil·litat, i aconseguim que les institucions com la Generalitat, la Diputació i l'Ajuntament, el que pugui, si no és econòmicament, sí, amb temes de serveis i de facilitar les coses, doncs poder tirar endavant tota aquesta obra. De fet, estem bastant satisfets amb el tema de l'Ajuntament, no ens podem pas queixar. I la Diputació encara estem allò, aviam de quina manera podem aconseguir més recursos, perquè és una miqueta complicat, perquè la Diputació ja sabeu que és un tema que va lligat més amb els ajuntaments, doncs podem fer algun tipus de conveni, i després la Generalitat, doncs tampoc ens podem pas queixar, però clar, nosaltres voldríem més recursos, però entenem que els recursos són públics i hi ha moltes entitats i molts col·lectius del país que necessiten subvencions i també aquest suport per part de la institució, que és la Generalitat, no?
Sempre,
però vaja, no ens podem queixar del tracte en aquest moment de les institucions públiques en aquests moments.
Molt bé. Molt bé, escolteu, ja abans de començar la tertúlia en parlàvem, vam estar parlant l'última tertúlia del decret Òmnibus, em fa molta gràcia aquest nom, però que a més, doncs, encara cueja, i encara cueja perquè no ha tingut solució. I aquell era el primer dia que havien caigut totes aquestes mesures, i avui encara continua el problema. Avui hi ha Consell de Ministres, veurem si passa alguna cosa en aquest sentit. Però vaja, què en penseu del que s'ha esdevingut en els darrers dies? L'altre dia ja vam fer una relació d'ajudes, de prestacions que anaven lligades a la caiguda d'aquest decret òmnibus que no es renovava. I ara doncs, sembla que el que s'explora i es proposa des de diferents partits polítics i des del govern, no sé com es veu, és el fet de que es facin per decrets separats. De fet, Junts va dir el primer dia que si es presentava per decrets separats, doncs ràpidament no hi havia problema que s'aprovarien, però òbviament això ha generat la picabaralla dialèctica política pertinent. Qui vol obrir?
Home, jo crec que hauria de ser l'Enric, no?, que expliqués.
L'Enric, Junts ha estat força protagonista en aquest sentit. Va. Vinga, va.
Ja ens he de començar jo. Jo crec que és una mala pràctica aquesta llei òmnibus que ja fa anys que dura, que s'intenta anar colant aquí, fer passar bou per bèstia grossa. Però vaja, és que més enllà d'això hi ha una altra cosa, que és el fet de que des de Junts, doncs, i et dic sembla ser, perquè això jo no parlo amb el Puigdemont, per tant no tinc informació directa, però no hi ha confiança en el govern actual. Hi han coses que, si ens hem d'entendre, perquè d'alguna manera formem part doncs, d'un acord de govern i hi ha uns acords per complir, doncs, aviam, aquí ens hem de posar una mica les piles i donar per fet de que des d'una certa prepotència, diguéssim, doncs això ho has de fer perquè ho has de fer, perquè no aniràs en contra de la població en general, doncs, home, no sé si és la millor manera. I llavors, ja dic, això de la llei òmnibus és una història que ja fa uns quants anys que dura, Tots els governs ho fan, Hi ha coses que volen aprovar, que d'alguna manera doncs, no són de l'agrat de tothom, però ho foten tot en una pila i ho barregen amb les lleis o amb les coses més sensibles, no? Com és increment de pensions, en coses d'aquest tipus. Bueno, no sé si és jugar molt net per aquí, però és el que hi ha. I llavors, segur que es trobaran fórmules per tirar endavant les coses, perquè clar, el que està clar és que no es deixarà de pagar o de pujar les pensions, ni es deixaran de fer coses que són essencials, com el tema del transport públic i coses d'aquestes així. Aquest tipus de mesures s'acabaran resolent. El que passa és que s'està forçant tirar endavant altres coses que van camuflades amb aquesta història. És així de clar, això. Almenys jo ho veig d'aquesta manera.
Enric, només quines són les coses que no esteu d'acord?
Lo de la jornada laboral està en aquesta història també?
No, ja ho saps que no.
No, ho sé.
Ja ho saps que no.
No ho sé.
Sí, doncs si no saps, comença dient, senyors, sóc tan ignorant que no sé el que fa el meu company. Home, sí, home, sóc tan ignorant que no sé el que fa el meu partit. No, sóc tan ignorant que no sé el que fa el meu partit. No és cap insult. És el que ha començat dient això. Jo no parlo amb el Puigdemont.
No, jo no parlo
amb el Puigdemont. Per tant, no sé exactament, però a part d'això, comença amb el seu discurs dient mentides, que és la forma en què en aquest moment la dreta de tot el món està intentant canviar les relacions.
Jaume, has començat molt dur, has començat molt dur, Jaume.
No vull dir. No res, vinga, ja està, deixem-ho estar.
No vull dir. Tu has parlat de que la llei òmnibus, que és la que es fa servir des de no sé fa quant de temps...
Fa uns quants anys que es fa això.
Fals, digue'm quines altres lleis òmnibus hi ha hagut en aquest país.
Sí que s'han aprovat.
Digue'm, perquè de decret... Lleis aprovades per decret llei, moltes, però això de la llei òmnibus acabo d'inventar-ho. I en aquest moment, jo et faig la pregunta que t'ha fet el David. Digue'm en quines coses no estàs d'acord.
Bé, doncs no et sé respondre, ja està. Però el que
no en saps respondre, exactament. No. Doncs digue'm, sóc un ignorant del tema, no és un insult, és una definició.
Però sí que t'he dit una cosa, t'he dit que... Aviam, aquí hi ha una qüestió de confiança, i s'ha dit així, i a més a més...
A veure, aquesta qüestió de confiança era abans, perquè s'havia presentat abans, i dues vegades la taula del Congrés la posposada, era abans d'arribar a un acord que, segons la ministra o les, la, sí, la, la segona de bordo, diu que havien arribat ja a l'acord, que ja estava tancat.
Bueno, això...
Diu ella. Els altres, Els altres el que diuen és que no ens agrada, però jo ja vaig sentir el turull. Jo ahir vaig sentir el turull. Tu no sé si estaves de viatge o no estaves de viatge.
No, no,
vaig sentir el turull. Vaig sentir el turull. Però és que el primer dia, el teu president va dir no, és que aquesta llei no ens serveix, entre altres coses, perquè els pensionistes catalans i surten perdent. Perquè els pensionistes catalans haurien de tenir això... un increment superior. Això no ho has sentit?
No.
Doncs mira, el mateix dia va sortir el turull, doncs, per dir-li que no, que això... Ahir el turull ja es va afegir a les paraules del seu jefe. Ja s'hi va afegir. S'hi va afegir en un moment determinat. Però no va respondre ni una sola vegada a quins eren els temes que realment feien que rebutgessin. Va parlar de l'urgència, de la necessitat, de la no urgència, de les que no quedaven, però va sortir hasta el tema del Palauete de París. Va sortir hasta aquest tema amb el turull. O sigui, vergonya me'n donaria jo, de veritat. O sigui, no sé com acabarà el
tema. Expliquem què és el Palauet de París. És una seu que va dins d'aquest decret que fa servir el PNB, el Partit Nacionalista Basc.
Sí. Però digues més coses que no diuen. Digues més coses que no diuen. Era una cosa que havia pactat el PNV amb el Aznar i amb el Rajoy.
Sí, sí, que ve d'antic. No és nou d'ara. No és nou d'ara.
Vale? Que ja havíem pactat, eh? I que teòricament ja, des d'un punt de vista jurídic, el Palauet ja és del...
Jaume, l'Enric ara. L'Enric, perquè anava a contestar-te i l'has tallat.
No tinc res a dir. No. D'això del Palauet, la veritat és que jo...
Si voleu, ho explico, el del Palauet.
David, tu mateix.
Era un edifici que era propietat del PNV, propietat que va obrir una oficina a París, i quan van entrar els nazis el van expropiar i el va cedir a l'estat espanyol. I per tant, legalment, tot i que en aquell moment es va expropiar, això era un edifici que l'havia pagat el PNV i l'únic que demanava el PNV era que se li tornés aquest. El mateix que es va fer en el seu moment, amb totes les... que no sé per què no es va fer, bueno, suposo perquè estava estranger, però bueno, tot el tema del patrimoni sindical o el patrimoni d'alguns partits polítics que el franquisme va expropiar i que eren propietat d'aquestes entitats, doncs se'ls va retornar. Això ja fa molts anys. Això va ser una de les coses al principi de la democràcia. No recordo l'any, però sí, tot el patrimoni sindical que hi ha dels sindicats i edificis que havien sigut els partits polítics expropiats pel franquisme, doncs es va tornar. És una cosa similar. I aquí doncs s'hi afegeix, bueno, amb aquesta història, per argumentar alguna cosa, doncs va ser un dels arguments del PP per votar en contra. Ja m'explicareu, no? I el tema de l'argumentació...
Aquest és l'argument principal
David.
Del PP.
Jaume, ara el David.
Sí, l'argument principal del PP. Vale. I per part de Junts, vull dir, jo sí que vaig sentir el que va dir el Puigdemont amb el tema de les pensions. Que els jubilats catalans tenien que cobrar molt més que els jubilats espanyols pel tema del cost de la vida. Però aquí jo penso que també... Bueno, jo he intentat ser més suau que el Jaume, però és una excusa demagògica, sinó bueno, que crea desinformació, a més, no? A mi la paraula bulo no m'agrada. És el sentit de que els jubilats no cobren en funció d'on te visquin. Ells cobren, el jubilat cobrem en funció del que hem cotitzat i, per tant, això és una excusa barata per dir en contra de per votar en contra. Per tant, no té massa sentit. És evident que aquí hi ha un Junts ja ho va dir en el seu moment, no? Doncs que trencava totes les negociacions amb el PSOE i que trencava les negociacions sectorials. Bueno, pues aquesta és la seva postura. Tota l'argumentació posterior, jo em sembla que són excuses de mal pagador. Vull dir, aquí hi ha tota una sèrie de mesures socials. Que sí que és veritat que en la llei òmnibus hi van moltes coses, i això és un recurs que han utilitzat tots els governs, no és la primera vegada. Inclús jo recordo que una vegada Convergència també, estant a la Generalitat, va aprovar o va proposar una llei òmnibus. Per tant, no, sí que és veritat que és un recurs que s'utilitza. I jo l'únic que m'agradaria era saber quines són les mesures que Junts no està d'acord, perquè, clar, és que diu, bueno, trossegem-lo, vale? Però les altres mesures que van juntament i que són realment socials, com el tema dels desnaucis, doncs, escolta'm, què la deixem? Perquè aquesta no interessa. No, jo penso que han d'anar amb tot un bloc. El que sí que és veritat és que s'ha de fer aquesta negociació, i jo penso que tant el PSOE com Junts s'han de sentar i aclarir les diferències que tinguin, perquè el que no pot ser és que aquesta votació o aquesta llei òmnibus no s'aprovi, perquè va en contra de la població. Vull dir, ja veurem què passarà amb el tema de les pensions o amb el tema de l'ingrés vital, vull dir, diverses coses, no? Vull dir que, i això és important per a la població, i jo penso que és molt difícil de justificar la postura de Junts amb aquest. Home, jo la del PP l'entenc, perquè bueno, no és que l'entengui, és que va al seu, va a carregar-se el govern. I en aquest cas, i jo, mira, aquí coincideixo una vegada a la vida amb el Rufián, no? Va dir que l'objectiu de Junts és fer caure el govern, i això és el que està demostrant. No sé si és que li interessa més que hi hagi un govern de dretes i que les mesures més de dretes, doncs, es puguin acordar, no? Tipo un pacte del Majestic i coses d'aquestes, no? Bueno, no sé. Jo penso que falta una explicació per part de Junts. I jo diria més que de Junts, que més de Puigdemont que de Junts, eh? Perquè jo no sé si tothom... costa molt de justificar per part de Junts tot el vot en contra d'aquesta llei.
David, fa molts dies que comunicativament no veiem aparèixer Puigdemont.
No, i tant. No, sí que...
No,
sí que
no, apareix, a veure, no.
Ha fet vídeos, vídeos.
Sí, però...
Va aparèixer l'endemà. Millor dit, no l'endemà, el mateix dia va aparèixer.
Una cosa és aparèixer i una altra formar part del titular,
dir,
eh?
I va dir, i va ser la seva excusa. És dir, el seu motiu era que no es tenia en compte que el cost de la vida a Catalunya era més alt que altres llocs i que, per tant, en aquest moment el que calia era un decret que posés més alt el sou dels catalans. Va haver sortir al cap de mitja hora o tres quarts al turull dient que entre... Sí, però entre totes les maneres nosaltres no trencarem. De tal manera no trencarem que, si no ho presenten ells, nosaltres presentarem un projecte de llei a les Corts, un projecte de llei a les Corts perquè els jubilats no perdin poder adquisitiu. O sigui, per tant, no és que no hagi dit, és que la primera intervenció en aquest tema, jo crec que va ser prou desafortunada com perquè hagués de sortir inclús el segon.
Crec que manté un perfil comunicatiu molt baix comparat amb altres èpoques, però bé, és la meva opinió. I tampoc importa, perquè jo no estic aquí de tertulia i potser m'accedeixo.
No he entès exactament el que has dit, però...
Que manté un perfil comunicatiu molt baix comparat amb altres èpoques.
O sigui, que ell... No, home, vull dir, ell s'ha donat compte, suposo, d'algú li va fer donar compte, escolta, que acabes de fotre'ns allò a les potes dels cavalls i, doncs, bueno, pararé un reto, pararé un rato, però no pararà gaire estona, no pateixis. Ja el sentirem a parlar.
El Tomàs, que fa estona que vol parlar.
Sí, no, que sí, és que fa 25 minuts que he començat la tertúlia i encara no he pogut
tens,
no he pogut
tens tota parlar. La raó.
Home, però bé, ja havies
no,
parlat...
No, bueno, però Jaume, ara deixa'l parlar, sisplau. No el tallis.
No, és que dic, no, estava aquí esperant que parlés. No, jo, hi ha diverses coses que volia comentar. Primer de tot, el tema del patrimoni que deia el David. Esquerra Republicana encara no ha recuperat tot el patrimoni que se li va expropiar, expoliar durant l'època franquista. Encara hi ha una taula de negociació en què hi ha diputats d'Esquerra que estan negociant amb el govern el retorn. Físicament no podrà ser, sí, però sí, econòmicament. Jo voldria recordar el tema de Vilanova, on avui dia hi ha la biblioteca Jean Oliva. Ell havia estat propietari d'una secció d'Esquerra Republicana, encara no han cobrat els diners que significaria tot aquest edifici. Era la cooperativa La Regeneradora, no sé, era el que va ser allà al Centre Federal, encara no han cobrat els diners com a partit polític. Un altre tema, a veure, és que jo penso que hem de deixar les coses clares. Junts per Catalunya i Esquerra Republicana segurament tenim un objectiu comú, segurament, o possiblement, que seria el fet de poder ser independents, el dret de determinació, però el model de país, el model de societat és completament diferent. Nosaltres som un partit que representem el centre-esquerra i ells representen el centre-dreta. Llavors hi ha tema de polítiques, tema de mútues, temes d'impostos a les elèctriques, el tema de la propietat dels habitatges. És a dir, el seu model és un model conservador que cadascú doncs, defensa el que creu. I veiem, Junts és convergència, no?, en aquest cas. I sempre ha representat el que ha representat. En quant al tema del Partit Socialista, certament també li costa molt a vegades se l'ha de forçar. Això ho diu moltes vegades el Gabriel Rufián. Se l'ha de forçar perquè s'encanta i li costa arribar a complir allò que ha signat, no? Tant al nivell de l'Estat espanyol com al nivell de la Generalitat de Catalunya. I certament hi ha temes que convindria avançar. El que passa és que, clar, jo també entenc que comunicativament Esquerra Republicana fa 2 mesos que hem estat allò cada dia en prime time per allò i per allò dolent, i en aquest cas no és perquè Catalunya havia de moure fitxa, no? I en el moment que finalment doncs, Esquerra ja, malgrat tots els malgrats, hi ha un nou president, un secretari general, doncs bé, no, Junts per Catalunya havia de moure fitxa. Que han aprofitat el moment en què Esquerra diu bé, no negociarem els pressupostos a nivell de la Generalitat fins que no es vagin a complir aquells acords que havien fet de la legislatura amb el PSC. I després, en quant al tema aquest d'aquest paquet de decrets, que en els quals jo penso que hi ha decrets que, home, no s'han de barrejar les coses i el tema de les pensions, el tema de... Bueno, la gent està pagant més calés per agafar el tren per anar a Barcelona, per anar a Tarragona, on te sigui, no? En aquell de Rodalies. Són fets que si tu no aproves, doncs no es poden dur a terme. Tot i que hi hagi gent que la pensió ja li hagi pujat el percentatge, que si no s'aprova, molt més que bé li trauen els diners. I voldria recordar-ho.
Sí, perquè tots els jubilats l'han cobrat. Ja.
L'han cobrat, però això no vol dir que si no s'aprova, molt més que bé els que sou jubilats
que sí.
Us descomptaran, no? Però a veure, jo penso que hi ha maneres d'actuar, maneres de negociar, i ells mateixos crec que se n'han adonat que la societat, molts dels seus votants, que hi ha molts pensionistes, s'han emprenyat, no?, en el sentit aquest, malgrat que després s'expliqui que no s'han complert coses. Certament, no s'han complert coses. Però, volia posar un exemple, en el tema del català a Europa, sí, molt bé, o sigui, ells han fet bandera, però després, quan et convoca el ministre, els d'Esquerra Republicana anem a negociar i els de Junts per Catalunya no es presenten. Entens? Vull dir que, clar, temes tan importants diuen i després no es presenten en aquestes qüestions. El tema de l'impost de les elèctriques. Clar, aquí el tema de l'impost de les elèctriques, ja sabeu que Junts per Catalunya va votar en contra de que aquestes grans companyies que guanyen tants milers milions d'euros, no resulta que no volen que paguin, que part dels seus beneficis puguin revertir a la població del país. No? I un tema que també convindria explicar-ho. Jo entenc que el tema es puja per tots els pensionistes de l'Estat espanyol, però sí que hi ha una desigualtat i que això s'ha d'intentar negociar, per això vam demanar aquest finançament particular. Digue-li com vulgueu, sinó un pacte fiscal, en el sentit de que, i els que viatgeu molt per l'Estat, i el David ho sap, perquè ell viatja molt, certament el nivell de vida, els costos de la vida a Catalunya no tenen res a veure amb els costos de la vida d'altres zones de l'Estat espanyol. I els els ingressos són els mateixos i certament la vida en aquest país, a Catalunya, no té res a veure a la vida que es pugui tenir a Extremadura o Andalusia. I si viatgeu, ho veureu que amb el mateix nivell d'un funcionari o un treballador públic que té un sou a Catalunya, a l'Extremadura té el mateix sou i els costos de la vida d'Extremadura i de Catalunya no tenen res a veure. I això és una realitat. Per tant, com es pot mirar de compensar aquest IPC que és general de l'estat espanyol o com es pot fer particularitzar en el tema de Catalunya? Doncs amb un finançament que sigui diferenciat, que després d'això et surten els clàssics, les desigualtats entre territoris. Bueno, o sigui, és que la desigualtat fa anys que la vivim a Catalunya perquè és cert que els costos de la vida són molt més elevats que en altres zones de l'estat. I jo espero i desitjo que finalment s'acabin aprovant aquest paquet de que li diuen llei òmnibus, digue-li com vulguis, és una manera que molts governs tenen de funcionar. Ja et dic, el PSC i el PSOE no és que ho faci del tot bé, però jo crec que hi ha moments que per damunt del que seria l'objectiu final que podem tenir tant junts com Esquerra Republicana, hi ha coses que el que vol la gent és poder viure tranquil·lament, una qualitat de vida acceptable i, per tant, hi ha coses que no es poden fer, crec jo, que és votar en contra d'aquests secrets. Ara, escolta, jo si han demanat allò a la moció de confiança i volen fer posar-se d'acord amb el Vox i amb el PP i o forçar, no crec que faci una moció de censura i volen forçar eleccions anticipades, és un tema de Junts per Catalunya. Han de mesurar si aquesta acció doncs és la més adequada. Nosaltres pensem que, malgrat tots els malgrats, jo no tinc pressa perquè governi l'estat espanyol, el PP i Vox, enteneu? Per tant, hem de fer i hem de negociar i hem de fer-ho el màxim de bé perquè, finalment, els recursos que necessitem en aquest país doncs, ens arribin. I això es tracta de negociar amb el PSOE el millor que podem. Però no és senzill. I nosaltres fa molts anys que negociem amb el PSOE i sabem que és complicat. Com el PSOE també sap que és complicat, negociem amb Esquerra Republicana. Però la política és això. I la política és, a vegades, fer el numeret i a vegades és treballar sota govern, que es diu, i fer feina. I crec que Esquerra Republicana és el que està fent en aquests moments.
Bueno, em toca?
Vinga, va, Jaume.
A veure, primer de tot, un aclariment, perquè és la segona vegada que surt i que el David ho ha dit. David ho ha dit. Jo crec que David, a més, la gent que pensa escoltant el David ja s'ho donarà compte de que perquè hi ha diferències entre les diferents pensions, és les pensions no estan donades en funció del lloc on es resideix, sinó en funció de si a tot cas s'acostaria més dient del lloc on s'ha cotitzat. Per què? Perquè el que és evident és que la pensió mitja d'Espanya, que està, si no recordo malament, sobre els 1.500 euros mensuals, la mitja, no parlem, és més alta a Catalunya i a Madrid que el reste de l'Estat. Per què? Perquè per convenis col·lectius, per història i per diferents circumstàncies han fet que els sous a Catalunya i a Madrid siguin una mica més elevats que el sou de diferents altres regions d'Espanya. Per exemple, Andalusia, o Extremadura, o Lleó. És igual. O inclús Aragó. Per tant, és cert que la pensió mitja dels catalans és ja algo superior. No sé si amb aquest 7%, perquè no tinc les dades per poder-ho dir, però sí que sé que les pensions a Catalunya són més altes, i a Madrid, són més altes que el reste de l'Estat. Això sí que ho sé. Per tant, aquesta diferenciació. Jo diria de que coneixo gent que ha treballat pràcticament tota la seva vida a Madrid i que la seva pensió és igual o superior a la que tenim els catalans. Per tant, o sigui que no. A veure, de totes maneres, hi ha una de les altres preguntes que ha fet el David que no tampoc s'ha contestat. Però és que jo ahir el secretari, el senyor Turull, quan li van preguntar el mateix, tampoc la va contestar. És, dieu-me de quines coses esteu en contra i votaríeu en contra. Dieu-me-les. I, de veritat, no em va sortir cap. Sí, va sortir altra vegada el que no érem de fiar perquè en Catalunya, a Europa encara no es parlava el català a Europa. I que això era culpa del PSOE, perquè no hi havia posat prou intensitat.
Jo anava a dir-ho, però el Tomàs ja ho ha aclarit. Però en el moment en què es havia de discutir aquesta qüestió, ells no es van presentar. O sigui, juguem sempre a lo mateix. O sigui, diem que nosaltres estem maltractats, però a l'hora de poder anar... O sigui, a quantes reunions hem estat parlant sempre, i no és el moment de parlar-ne segurament. M'està parlant, per exemple, de la faixa de finançament del dèficit de finançament de l'autonomia catalana. Però durant quants anys Catalunya no s'ha presentat a la reunió de presidents per parlar del tema? Quants anys? Clar, això no té importància. Nosaltres m'han de concedir perquè jo sóc català, eh? I els altres no ho són.
Et refereixes a les reunions que es fan de presidents de comunitats autònomes, eh?
Exactament. És que és on es parla, entre altres coses, quan es parla de finançament, es parla de finançament. I quants anys hem estat sense presentar-nos?
Jo crec que aquí...
El que s'hi presenti ara...
Enric i Tomàs, eh? Que heu de respondre, Enric i Tomàs, heu de respondre, que són els que han ostentat la presidència de la Generalitat.
El Pere Aragonès va anar a la darrera reunió i va dir el que havia de dir, els hi va explicar, i això ja em volia recordar.
Bueno, sí, jo dic quants anys no hi han anat, no dic que no hi han necessitat mai, eh? Perquè el Pujol hi anava, eh?
I el Pere Aragonès
també hi anava, i quan sortia de peix al cova.
Bueno, això cadascú té la seva manera de fer política.
Sí, el Pujol hi anava i deia peix al cova. No, a veure, després, a mi jo...
No, per al·lusions l'Enric i després el...
Crec que la pregunta que ha fet el David era la més oportuna. Digueu-me, és a dir, teniu tot el dret a votar en contra. Teniu tot el dret a diferenciar-vos de la resta dels partits espanyols o catalans o dieu-li com vulgueu per diferir amb determinades qüestions i, per tant, dir que no esteu d'acord. Ara, expliqueu-me que no esteu d'acord. És a dir, jo... que no us he votat mai, continuaré sense votar-vos, i si us mai us hagués votat, pensaria, hòstia, però amb aquesta gent no puc continuar els votant, que m'estan baixant el sou. Eh?
Jo només és una...
David, digues.
No és per intervenir, només donant informació, perquè tinc les dades d'aquí, perquè me les havia mirat. La pensió mitja a Espanya és de 1.450 euros.
He dit 1.500.
A Euskadi, 1.772. A Astúries, 1.718. A Madrid, 1.669. A Navarra, 1.628. A Ceuta, 1.597. A Cantàbria, 1.537. A Melilla, 1.533. A l'Aragó, Jaume, mira, 1.520. I a Catalunya, 1.482. I evidentment, hi ha comunitats, la més baixa és Extremadura, 1.219. O sigui, ho dic perquè quan parlem de dades...
Com pot ser que hi hagi... El més semblant potser seria Madrid. Com pot ser que hi hagi aquesta diferència?
Doncs pues mira, Madrid, 1.669 euros, la pensió mitja, eh?
I el 80% venen de funcionaris, caram, que està tota la parella d'estat allà. Caram,
bueno, no sé si és un mite això.
No, home, però Madrid, el percentatge de funcionaris d'allò històricament és molt més elevat que els funcionaris que hi ha a Catalunya. Mira, el percentatge de funcionaris que hi ha a les diverses comunitats autònomes del país, en percentatges, veu que Catalunya és la que en té menys i Madrid, evidentment, és la que en té més. Però, bueno, la realitat és que Catalunya, i amb això necessitem un finançament diferenciat, no només pel tema de les pensions, sinó pel tema com a pròpia dinàmica de funcionament, i això ho sabeu, vull dir que no... I el Jaume estaria d'acord, segur, eh? Però per això estem intentant negociar, i penso que és un país que culturalment ja som... No cal que faci ara aquí la retòrica de que són diferents i aquestes coses, però a nivell econòmic estem... Fa molts anys que estem per sota del que seria el que ens pertocaria. I ja ho acaba de dir ara, per exemple, amb el tema de les pensions. Allò que deia el Jaume, doncs mira, són com a 300 euros menys de mitjana a Catalunya respecte a altres comunitats de l'Estat.
I
Euskadi, si voleu... Euskadi la té molt més elevada perquè Euskadi, per sort, van saber negociar en el seu moment el tema del pacte fiscal claríssim, no? I per tant, el nivell de vida allà és molt diferent del nivell de vida d'aquí i és una realitat.
Enric.
Sí.
Fa molta estona que intervens.
Bueno, aviam, no tinc tampoc massa cosa a dir perquè està clar el tema diferencial que hi ha entre Catalunya i la resta d'Espanya en aquest sentit, no? Això no és evident per tothom, però sempre s'ha parlat del café para todos i ja està. I I això és el fonament del tot plegat, del perquè no s'ha anat a les reunions i per totes aquestes coses, perquè aquí hi ha una actitud doncs, que no se'ns vol tenir en compte, no? O prou en compte. Ja està. I no serà perquè Catalunya no hagi fet esforços, eh? Abans recordàveu de que el Pujol hi anava, eh? I s'ha fet tot el que s'ha pogut en aquest sentit, però no, d'on no, no hi ha no en raja, i és així de clar això. Com ens en sortirem? Això no ho sabem, perquè estem en un atzucat important des de fa una bona temporada.
Pedro Sánchez va dir que al gener es tornaria a parlar del finançament.
Bueno, doncs ja estem al gener i em sembla que avui és 28 i s'acaba. El gener. No? No ho sé, no ho sé. No
jo, de totes formes, continuo... No, jo no sé si val la pena continuar donant temps amb aquest mateix tema, però no s'han contestat les preguntes que he fet, quines són les coses. Vull dir, per tant, queda clar que jo penso que hi ha una argumentació diferent, no? De per què no s'aprova aquesta llei. I és per uns altres motius, però no per aquesta llei. Vull dir, perquè no crec que hi hagin arguments suficients com per votar en contra. Que és evident que hi ha d'haver aquesta negociació, segur. Que és evident que hi ha coses que no s'han complert, segur també. Que és possible que hi hagi un cert tacticisme amb l'aprovació d'aquesta llei, segur que també. Però jo penso que al final el que importa és els resultats, no? I els resultats de tot això ha sigut que hi ha hagut una sèrie de lleis que s'han proposat i que PP, Vox i Junts han votat en contra. I aquestes lleis que s'havien d'aprovar són sensibles per la major part de la votació. I aquest és el fet. I jo penso que els resultats són els que han de marcar tot el que ha passat, no? I que s'ha de buscar una solució, evidentment. I jo crec que en aquests moments Junts hauria de pensar en la situació que es troba una bona part de la població. I jo diria que sí que sacrificar, evidentment, potser, algunes de les expectatives que tenia Junts amb el govern del PSOE, amb el govern progressista. I s'ha de continuar negociant. Vull dir, jo penso que hi ha coses que, com ha dit Tomàs, de que serà molt difícil que aprovi Junts, perquè tot i que s'ha volgut vendre que Junts és un partit que té de tot, no? Que hi ha d'esquerres, hi ha de dretes, home, les últimes declaracions o les últimes propostes que ha votat en contra Junts, doncs no demostren això precisament, no? Vull dir que no és un partit interclassista, vull dir, jo per mi continua sent el partit de Convergència de tota la vida. Bueno, i a més ara tindrem un nou regidor, no? Sembla ser, i que precisament s'ha postulat doncs, com a hereu de Convergència i que seguirà aquesta línia de Convergència dintre de l'Ajuntament. Que no em sembla malament, eh? Vull dir, jo penso que és una posició sensata.
Per anar cap a la política municipal i l'actualitat municipal, doncs Gerard Figueres, que torna a la primera línia política i que agafarà el relleu de Blanc Albà al capdavant del grup municipal de Junts, Enric.
Sí, sí, això és el que passarà, i em sembla bé. I a més, aviam, jo crec que una persona relativament jove i amb ganes i amb empenta i també una certa experiència, diguéssim. Bueno, ara està en un pas per l'empresa privada i, segons sembla, també li està anant força bé. Per tant, jo crec que això de que en aquest moment, diguéssim, ella s'estigui, bueno, no es plantegi, prengui la decisió d'encapçalar en un futur la llista de Convergència, doncs em sembla molt bé, i em sembla fantàstic, o sigui, em sembla...
T'ha traicionat el subconscient, t'ha traicionat el subconscient.
Eh? M'ha traicionat el subconscient?
Sí, per què ho dius, David?
La candidatura de Convergència, no? Just.
Ah, bueno, sí. Bueno, bueno, ja... Sí, ja està. Deixem-ho aquí. No, aviam, no ens enganyem. Aquesta herència hi és, i això està claríssim.
Home, i tant, i tant, i tant.
Venim d'aquí...
Per lo bo i per lo dolent, també he de dir. Per lo bo i per lo dolent, eh?
Estem aquí, estem aquí, estem aquí. El de Junts, bueno, és igual. Va ser fruit de tot un moment i... Bueno, va respondre a unes circumstàncies i es va fer el que es va poder i no ho sé. I hi ha coses que segurament que hem fet malament i coses que segurament que hem fet bé, no ho sé, en aquest sentit, no? Però, bueno, ara, parlant del tema del Gerard Figueres, penso que això és bueno, és una molt bona notícia, clar, per mi, no? Vull dir, per les sigles aquestes. Però, i més a més, doncs, vol dir que hi ha il·lusió, hi ha ganes, hi ha empenta, i això, doncs, és fonamental. Això és fonamental. I crec que és amb solidesa, diguéssim, és una cosa sòlida, amb molt de temps, a més, o sigui, ja ho fa ara, diguéssim, quan encara diguéssim, no hem arribat ni a la meitat de la legislatura. Bueno, em sembla molt bé. I també he de dir que la Blanca fa molts anys que hi és, diguéssim, porta molts anys a l'Ajuntament i segurament doncs, que també li tocava el relleu i segurament que també ja en tenia ganes, no ho sé. No tinc ni idea perquè no hi he parlat amb ella. Eh?
Escolteu, jo hi ha dos temes que m'agradaria...
Digues, David.
Que m'agradaria polemitzar, si us sembla.
Tenim 10 minuts per polemitzar, només.
Bueno, no, que igual ens posem...
Anuncia'ls.
Digue'ls.
Sí, bueno, un és el tema del discurs que va fer sobre l'Eduard Solà, sobre el tema de que es considerava orgullosament xarnego. Mm.
Hem entrat en una competició a veure qui té l'avi més desvalgut, eh?
En aquest país. Sí, però jo penso que té un trasfons, que jo penso que s'ha intentat manipular des de segons quins sectors de l'independentisme, no? Inclús d'alguns conversos darrere, no? I jo penso que s'ha d'explicar, perquè a més hi ha gent que parla i no sap ni del que parla, no? És com que hi ha gent que parla de la transició quan no ho ha viscut mai i ho ha sentit i ho han dit, no? I bueno, jo em vaig sentir bastant identificat amb les seves paraules, però després he vist que hi ha hagut gent que han intentat tergiversar el significat d'aquell discurs dient-lo, doncs inclús creant un fals una falsa tendència, no?, que és el xarneguisme. Jo la primera vegada que sento això del xarneguisme, no sé, potser els que freqüenteu més segons quines xarxes socials l'heu sentit alguna vegada, però jo penso que el significat que donava l'Eduard Solà era... no de que els que van venir d'altres regions van venir a colonitzar Catalunya per ordres de Franco, no? Perquè bàsicament algun dels arguments era aquests, no? La colonització castellanitzant de Catalunya. Mm. I quan era tot, quan va ser completament diferent, no? I la major part de gent que van venir d'altres regions es van integrar perfectament a Catalunya, la major part, t'estic dient, la major part. De la mateixa manera que també et dic que el concepte despectiu de xarnego venia d'una part molt minoritària de Catalunya. O sigui, ho dic perquè, perquè això ho hem viscut, no? O sigui, la gent que en parlem, en parlem perquè ho hem viscut. I que hi va haver tota una sèrie de gent que van defensar Catalunya com el que més, i gent que van teoritzar sobre el tema de lo dels altres catalans, no? Per exemple, Paco Candel, no? I que eren polítiques realment integradores per Catalunya.
Sí, David, jo crec que l'any 2025, és molt personal que diré, el tema del mot de Xarnego, jo crec que no és un mot que m'agrada. Primer de tot perquè Xarnego és el fill d'una catalana, un català i un francès.
Sí, bueno,
que això ve de la guerra, jo, bueno. ve de la guerra de quan els francesos van envair Catalunya i doncs els fills que van néixer, suposo que fruit de la majoria de violacions, doncs eren els xarnegos. Llavors, el mot xarnego es va començar a utilitzar cap als anys 60, però els que van venir abans de els anys 20 no eren pas pel tema del Franco, és perquè es morien de gana els seus llocs d'origen, majoritàriament a Múrcia, i per tant venien aquí...
I Andalusia.
No, jo estic parlant dels anys 20. No, els anys 20. Ah. Els anys 20 majoritàriament van ser els murcians els que van venir aquí. Sobretot pel tema de l'exposició universal i per fer pantanos i aquestes coses. Aquesta és la realitat. Ara, el fet de... Jo parlava amb el tema del xarneguisme, jo personalment no... Ni m'agrada ni em deixa de desagradar. Jo crec que quan la gent va venir aquí bàsicament per buscar un futur millor, perquè on estàvem vivint, doncs, no estàvem bé. No és que hi hagués cap mena d'operació. Vaja, potser alguna sí, com era el tema de la immigració cap a Europa, això sí que era una operació planificada pel tema del Franco. Però la gent de la mobilitat, de la gent que va venir a Andalusia, d'Extremadura i de Múrcia, van venir a Catalunya per poder tenir un futur millor. No? A mi, personalment, el mot d'aquest xarnego no m'ha agradat mai. Jo sóc el meu avi era murciano, sempre ho he dit, i reivindico, a més, amb un orgull molt, molt, molt sa. No? Però també caldria dir que si la gent ve aquí, no és perquè aquí fos fantàstic, és perquè elles morien de gana i a vegades doncs, també, i aquesta és la realitat, i això també s'hauria d'explicar, que a vegades no s'explica. Vull dir que van venir a Catalunya perquè on estaven doncs no podien viure, com la gran majoria d'ara de gent que ve del Marroc, del Magreb, de Sud-amèrica, del centre d'Europa, doncs busquen llocs on poder viure millor. L'important és que catalanisme ha estat una terra de pas, una terra de la majoria de gent d'altres llocs vinguts, potser ha sigut un país, sobretot, més liberal, crec jo, bàsicament perquè és la barreja de moltíssima gent. I, per tant, a mi és... quan un viu a Catalunya és català, o se sent català perquè viu aquí. Jo, el fet dels seus ancestros, que deien antigament, no? A mi m'és indiferent si ets murcià o si ets andalús, si vens d'Extremadura, vens de França o vens de la República Dominicana. Jo crec que certs discursos, ni per una banda ni per una altra, senzillament un se sent allò que és, on te vius, i per tant busques una vida millor. I això el tens a l'exemple amb els Estats Units, que estava parell d'irlandesos, no? Bàsicament, i bueno, és un país que és nou, que es va construir, i mira com va ara amb el Trump, no? Apel·lar amb el tema de la gent que ve de fora i els vols expulsar, etc. Quan precisament la gran majoria de la classe dirigent dels Estats Units o venen d'Itàlia o venen d'Irlanda, o perquè no són originaris tampoc de...
El mateix Trump,
El mateix Trump, precisament per això. A mi no em va desagradar el discurs que va fer el Solà, però crec que l'any 2025 apel·lar, possiblement jo el mot xarnego no sé si és, hauria pogut fer servir un altre tipus de mot, però com a un avanç cultural i una defensa de l'escola pública, una defensa de la sanitat pública, i que precisament ell parlava català perquè va anar a una escola pública, jo penso que aquests eren els valors que ell va posar en positiu, no? El que passa és que es distorsiona tot, fas un discurs d'aquesta mena i es distorsiona tot, David, i em sap greu també, perquè ell no va fer-ho en aquest sentit.
No.
Però clar, el mot xarnego, també el Jaume ho sap, a Vilanova no es deien xarnego, es deien murcianots, no? Perquè la gran majoria dels que han vingut eren murcianos, no? Però, ja et dic, jo crec que és un tema... Jo no m'hi sento identificat. Penso que hem de començar a oblidar el fet aquest del xarneguisme, del xarnego. Escolta'm, si la gran majoria dels ciutadans d'aquest país tenen passats que no són propis d'aquí, perquè és un país que s'ha construït amb la vinguda de moltíssima gent de tot arreu. No? Per tant, jo crec que el que hem de treballar és per ser una societat millor, que la gent se senti identificada com a català perquè estàs en una terra d'acollida o de naixement o del que sigui, que tens una cultura pròpia i que a més, doncs, l'aportació d'altres cultures el que fan és millorar aquest sentit més plegats de convivència. Jo em quedaria amb això, però jo, parlant segons quins tipus de discursos, penso que no toquen a l'any 2025, crec jo personalment.
Deixeu-me dir una cosa. Em sembla molt bé que debatim això, eh? Em sembla fantàstic i s'ha de poder parlar de tot, però estic molt d'acord amb el Tomàs que l'any 2025 que es polemitzi sobre això, que el discurs pot estar més encertat o menys encertat, o ens pot agradar més, ens pot agradar menys, o li donem la raó o no li donem la raó. És un discurs que crec que s'ha tergiversat moltíssim. És a dir, que mireu-lo sencer, també. Mireu-lo sencer.
Sí, perquè s'ha d'escoltar sencer.
S'ha d'escoltar sencer i quedeu-vos fins al final, perquè al final hi ha unes quantes frases que crec que raro serà que no hi estigui d'acord. I d'altra banda, jo crec que aquesta tertúlia és una molt bona mostra ara mateix de que en aquest país, per sort, ja no es fa cap mena de distinció i qui la fa té un problema. Qui la fa té un problema, perquè tampoc es tracta de qui és més català o menys català, o qui és més independentista o menys independentista, si algú es pensa que això és ser més o menys català, que no és així, perquè si comencem a mirar la tertúlia i els cognoms de cadascú, sí, qui està més compromís amb una opció política que algú pot interpretar més catalana o més independentista, que ja et dic que no té res a veure, té els orígens fora i al contrari, vull dir, crec que també que l'any 2025 aquestes corrents migratòries que es van donar fa 40, 50, 60 anys crec que estan més que assumides i que potser hi ha hagut cert èxit fins i tot, eh? Que potser si algú tenia un pla maligne d'enviar migració a Catalunya per dissoldre algun tipus d'identitat, crec que li ha sortit una mica el tir per la culata, vist unes quantes dècades després. Jaume.
A veure, jo precisament el que us volia dir, anava una miqueta cap per el que dius tu, però sí recordar de que en els principis del procés, o del que anem anomenant procés, hi va haver una cèlebre actriu catalana que va sustentar aquesta tesi i la va expendre, eh? O sigui, la va extendre per tot això. I en aquell moment cap dels partits que es diuen independentistes i que possiblement algun d'ells ho és, dic possiblement algun d'ells, no dic tots dos, eh? Que es diuen independentistes, van protestar ni van dir res per intentar fer veure. És dir,
quina actriu
era? La tesis de que Franco havia enviat a tota la immigració possible a fi d'efecte de colonitzar Catalunya no és una tesi que surti avui, eh? Ja et dic que en els principis...
Però quina actriu era i què va dir?
No recordo. Era una actriu molt gran, ara ja té 90 anys. Ja, vull dir, però...
La Vilarassau no és, doncs.
Eh? No.
Que deies Vilarassau no és. Perquè no té 90 anys.
No, sí, però vull dir, no, però en aquell moment els partits independentistes, ningú d'ells va dir que això no anava així.
Bueno, escolta'm, Jaume, perdona que t'interrompi una... Va haver un cert dirigent d'Esquerra Republicana que mantenia aquesta tesi...
No vull dir-ho. Jo és que no volia dir-ho, cony, això, David. No volia dir-ho, perquè jo no tinc ganes, no tinc ganes de que ara el Tomàs se m'enfadi.
No, però és que no va dir-ho...
El Tomàs, per combatre aquesta tesi, li vaig fer una pregunta i com que va ser honest al contestar-me, ja em vaig sentir super satisfet. Li vaig dir, en què parlaves tu amb el teu avi? I em va dir en castellà.
Eh?
Sí, I a mi em va donar per satisfet. És dir, volia dir que el net d'un home que parlava en castellà després de molts anys d'estar a Catalunya tenia un net independentista.
Sí, i ho sabia. Qual,
Potia a terra totes aquestes tesis dels que venien cap aquí, venien allò a colonitzar. No,
perquè,
venien per la necessitat de sobreviure, com la gent de Gaza ha anat amunt i avall, ara els palestins van amunt i avall, per intentar sobreviure.
Però és que el meu avi fa 110 anys que va venir a Vilanova, no fa
110 anys. La meva àvia no sé si em fa 110 o 120, no ho sé.
Jo això ja és passat, però... el fet que... És que aquest és el problema, que la gent és precisa. Jo puc parlar en castellà, només faltaria que no pogués parlar en castellà.
Exactament.
Com la gent que se'n va mirar a França, parlant entre ells en francès.
És més, penseu que els catalanistes de fa 120 anys escrivien tots en castellà. Tots! No n'hi havia ni un que escrivís en català d'una manera habitual per dirigir-se a la gent. escrivia en castellà. A tot cas, podien escriure...
Perquè estava prohibit, Jaume.
Per dirigir-se... No. No estava prohibit,
no estava prohibit. El decret es va dir que el català... Home,
no estava prohibit.
Mira bé la història, Jaume, mira bé la història. Hi va haver un decret que es prohibia escriure i fins i tot parlar en català.
Una cosa és veure els mitjans de comunicació.
Si van prohibir...
I l'altra cosa era la literatura i la poesia i algunes de les coses. Perquè, a veure, això t'ho puc dir perquè, a més, jo aquí, ara, en aquesta habitació en què estic, podria començar a treure coses escrites al segle XIX en català.
Sí, en català. Clar.
Vale.
Sí, un català no normatiu, a més, perquè era un català no normatiu.
Exactament. A més, som tan tontos que vam esperar que vingués un tio, ens fotés les normes en funció del que parlava ell, no del que parlava Catalunya. Del que parlava ell i del que accentuava ell. De què? De què el però o el pero? De què?
Algú havia de fer i ho va fer.
Aquests que som tan liberals acceptem de que un tio que se li ha donat la facultat de fer-ho ens imposi unes normes. Ells les han imposades. De tal manera que un lleidatà té dificultats diferents de les que té un tarragoní.
I un vilanoví tenim certs problemes amb els accents.
Ja no parlem de Girona.
Bueno, i tenim nosaltres tenim certs problemes amb els accents, amb les E's obertes, les E tancades.
Entre altres coses, perquè no són accents que siguin naturals. Ja et dic que són els accents que parlava ell. Els que parlava ell.
No m'imaginava que això acabaria criticant el seny ordinador de la llengua catalana, Pompeu Fabra.
Això significa que critico el senyor Pompeu Fabra com un imposador de gramàtica, d'ortografia catalana. D'ortografia catalana. A mi se'm fa difícil distingir... Se'm fa difícil inclús distingir amb l'Enric no se li farà tant. La S de la doble S.
La S sorda i la sonora, també. Enric.
No, sí. A mi se'm fa difícil amb moltes paraules distingir la S de la doble S.
Perquè a sobre ets de Baix a Mart. A sobre. No només ets de Vilanova, sinó que ets de Baix a Mart.
De Mart, que dius tu.
De Mart.
Però a part de totes les bromes, jo hi accepto que hi hagi gent que pensi diferent del que penso jo respecte de la integració. Ara, vull... el que sempre he dit i vull que se'm respecti. A independentisme en guanyen segurament tots els companys de la tertúlia. Tots. A catalanisme, cap.
Una frase molt del Jaume.
De competició, Jaume. Exacte. No és una mena de competició.
Que parli l'Enric, que queda un minutet i no intervingui. A
catalanisme, cap.
Sisplau.
A catalanisme, cap.
Enric,
no dic que jo sigui més que els altres.
Jaume, un moment.
A catalanisme no hi ha cap.
Va, tenca l'Enric avui la tertúlia. Ja que l'heu atacat de bona gana al principi. Enric.
Vaig sentir el discurs perfectament l'altre dia i he de dir que em va agradar i em va commoure. Crec que acaba d'una manera molt clara dient vindrà gent de fora que un dia estarà defensant, diguéssim, la cultura catalana, no? Això crec que és el resum del discurs que aquell home va fer, perquè més o menys va ser com ho va acabar. Però, aviam, tothom ha vist la pel·lícula del 47, o molta gent l'ha vista, no? És un èxit brutal. Ha tingut ha sigut la més vista de totes les pel·lícules que s'han fet en molts anys, diguéssim. I jo crec que és per aquesta sensibilitat i tocant el tema que tots coneixem. O sigui, tots vam recordar un temps enrere, que una realitat. I una realitat ben tocada i una realitat que jo crec que no hi ha dubte de que no va ser excessiva. O sigui, aviam, sempre hi ha ficció amb les pel·lícules.
Sempre.
Però...
N'hi ha.
Però
aquesta.
Jo crec que tocava molt de peus a terra, diguéssim. Va dibuixar un moment molt determinat del que ens passava o de com, del que vam viure, no? Mm. I aquest és l'èxit de... Bueno, aquí, d'alguna manera,
vinga,
es demostra l'èxit, no? I explica la realitat d'aquest país.
Deia el Shakespeare que la mentida sempre en retorna una mica de veritat. Per tant, les pel·lícules ja tenen això. Va, que acabem la tertúlia d'avui. Jaume Bertran, David Rubio, Enric Ferrer, Tomàs Álvaro, moltes gràcies per acompanyar-nos avui a la tertúlia i que vagi molt bé el dia.
Bon dia, que esperem. Adéu, que vagi bé.
Nosaltres continuem al matí a Canal Blau Ràdio amb l'Elisabet Revirosa, que agafarà el relleu. Fins ara mateix a la tertúlia, tornem demà. Adéu-siau. Adéu.